per a fer ansies. A Ràdio 4. 4.
Comencem la segona hora del Preferències. Encara ens queden 54 minuts aproximadament per arribar al punt de les 10. Els aprofitarem intensament. Ja us havíem anunciat que tindríem un tema molt interessant a la segona hora. Estem a punt d'iniciar un recorregut que donarà com a mínim per unes converses després d'algun àpat d'aquests propers dies, d'aquests dies d'estiu. Esperem donar en el moll de l'os de moltes de les qüestions que es plantegen en aquest llibre, Humanos o Posthumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, una proposta de Fragment Editorial. Tenim els dos responsables del seu llibre, que els presentem ràpidament.
Les preferències d'avui que seran realitats demà. Escolta'ns per estar al dia.
El llibre parteix de dos articles d'opinió que van aparèixer a La Vanguardia, articles que van generar un ampli debat en el que van participar al llarg de 12 mesos 213 persones reconegudes en el seu àmbit d'especialització dintre del món científic, tecnològic, sociològic, urbanístic, jurídic, filosòfic, artístic, teològic i espiritual, i segurament donaria també cabuda a altres aportacions, però en qualsevol cas va ser així. A través d'aquestes aportacions i a través d'aquests dos articles, el llibre és un compendi de totes les opinions, que no te les acabes, i que realment llegir-lo d'una tirada, els hi comentava a micròfon tancat als seus coordinadors, realment dona per anar llegint un article i passar unes quantes hores, potser dies fins i tot, reflexionant sobre el que van escrivint aquestes veus, aquestes 213 veus. Albert Cortina i Miquel Àngel Serra, benvinguts al Preferències.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Ens acompanya també, com us havíem anunciat, Elisabet Rosselló, que també ens ajudarà a fer una mica aquestes reflexions, a augmentar-les i a veure què passa, no?, amb aquest procés. Estem disposats a acceptar una espècie humana millorada, una mica és el punt de partida, una espècie humana millorada tecnològicament a partir de la transformació de les seves condicions naturals, és a dir, és una cosa que ja és cada vegada més real i que vosaltres poseu sobre la taula en el primer article que serveix a partir d'aquí per expandir. La pregunta us la faig directament. Estem preparats actualment, al 2015, per acceptar aquest canvi de humà tal com l'entenem i tal com l'hem mantingut des de sempre?
Has exposat que hi ha 215 aportacions.
Sí.
Però t'has deixat el tercer capítol.
M'he deixat el tercer capítol, és cert.
Que és sí. Present... Sí. O futur, no? I va una mica al fil de la teva conversa perquè tant en Miquel Àngel com jo allà plantegem 250 preguntes sí. obertes, sí. amb tematitzades, no? Justament per abordar això que acabes de dir, no? Si realment estem ja en un present i per tant aquestes qüestions no són com alguns diuen de ciència-ficció, no? Sinó que realment ens la tenim que començar a plantejar com a societat, no? I per tant començar a ser conscients de que hi ha una agenda transhumanista, que les tecnologies avancen i que per tant ens estan a través d'una cultura de la millora interpel·lant perquè ens integrem tecnologia dintre el nostre propi cos, etc. No? Per tant, això no són preguntes ni qüestions de futur, com diem en el tercer capítol, sinó que són de present ja. No?
Absolutament. Hi ha algú que en algunes de les aportacions hi ha gent que s'ho pren això, que diu... convendria anar pensant-ho, eh? I això ho diu, em sembla que la pàgina 131, en Juli Esteban Noguera, l'arquitecte i urbanista, diu, convendria anar plantejant-ho, però no amb aquesta urgència. La urgència també forma part d'algunes aportacions que diu, això ja és real i ens hem de posar.
Sí. Aviam, en aquest llibre, com tu has dit abans, hi ha professionals de tots els àmbits, però també hi ha persones que tenen diferents sensibilitats.
Clar.
I llavors et trobes la persona molt tecnooptimista i la persona més tecnopessimista, o millor dit, bioconservacionista, que serien dos extrems una miqueta de l'espectre d'autors que estan col·laborant en el nostre llibre. Efectivament, si tu llegeixes algun de les intervencions dels tecnooptimistes, realment penses que moltes d'aquestes coses ja estan esdevenint ara, i en part és així, i si no estan esdevenint ara passaran en pocs anys. Tu pensa que l'agenda transhumanista mira cap al 2045, això són declaracions de Ray Kurzweil, per exemple, que és enginyer cap de Google.
Sí.
I moltes de les eines que estan a disposició nostra ara ens permeten pensar que aquesta agenda no està tan fora de lloc, és a dir, que hi ha coses que sí, que ens estan portant cap a aquesta direcció. I per tant ens interpel·la perquè nosaltres prenem un partit, prenem una posició davant l'aplicació d'aquestes noves tecnologies, i no tan noves, a l'ésser humà tal com el coneixem ara, perquè transformarà, és possible que sí que transformi la naturalesa humana, no ho sé, l'individu segurament, cap a on tampoc ho sabem. És que realment quan ens pregunten què és un posthumà, és que no sabem dir-ho, és que no sé si ni tan sols
nosaltres
mateix ho saben.
Hi ha algun moment que definiu la diferència entre posthumà i transhumà, i a mi m'ha costat entendre-la,
no sé. És fàcil, mira, sí, jo et veig a tu, sí, i quasi diria ja t'estàs començant a transhumanitzar, no? Perquè
sí,
et veig aquests cascos, o sigui, estàs ampliant
els auriculars,
sí, unes ulleres, sí, no? Encara no són, sí, les Google Glass,
encara no, sí,
però d'alguna manera estem en una situació en la que ja estem augmentant capacitats nostres, no? Tant físiques com cognitives, a través de tecnologia. Però de moment és externa, no? I de moment és intel·ligent, però d'aquella manera, d'acord? El transhumanisme el que diu és que tot això anirà més accelerat, que cada vegada aquesta integració per augmentar capacitats serà major, no? Que no serà només externa, sinó interna. No? Uh-huh. El xip, tot el que tu, sí, ja has llegit.
La sortida d'USB, sí, per exemple, per introduir dades, o el que
per
sigui,
exemple,
no?
O treure. Aquesta és, diguem, un canvi dintre la pròpia naturalesa humana cap a un transhumà. No? El posthumà ja és una altra cosa, perquè des de la singularitat tecnològica, aquest altre concepte del llibre, no? Se'ns està dient, bueno, i aquesta intel·ligència artificial, que en aquests moments quasi és com un infant, que està començant a aprendre, aquests superordinadors que estan en xarxa a nivell mundial, no? I quasi són com les neurones que estan començant a construir un cervell mundial, no? De la Terra, de Gaia, no? Aquest inici d'intel·ligència artificial, barrejada inclús amb la biologia, no? Per tant, hibridada, pot ser que generi aquest nou ésser posthumà? Doncs, bueno, aquí la pregunta és oberta, no? Hi ha uns que diuen que sí, hi ha altres que són experts en intel·ligència artificial, etc., que diuen això no passarà mai, però la pregunta està allà, no? Per tant, una mica el transhumà és aquest ser humà en transició a partir d'aquestes tecnologies, el posthumà és una nova espècie que emergirà o sorgirà a partir de la confluència, potser, de la intel·ligència artificial i de la pròpia biologia, no?
I no sé si l'Elisabet vol aportar alguna cosa, quan vulguis, Elisabet.
No.
La meva pregunta al fil del que deies era, si s'estigués fent, estaríem preparats i se sabria, és a dir, es difondria aquesta evolució i aquestes possibles aplicacions? És possible que hi hagi un laboratori en aquests moments en algun punt indeterminat del planeta que ja hagi passat el que no ens imaginem i que ja estigui en aquest nivell de desenvolupament tecnològic?
A tu què et sembla? Possiblement. Si s'estigués fent, que és molt probable, que, i de fet és així, l'interès principal és que no se sàpiga. No se sàpiga, almenys de moment. Després ja ho veurem. Però nosaltres podem observar alguns indicis, no? Podem observar, per exemple, que una companyia com Google, que en principi es dedicava a la xarxa, programari, etc., que quines empreses està adquirint en els últims temps? Empreses que fabriquen robots. I, per tant, està passant diguem-ne, del software al hardware. Per què?
Punts suspensius.
Punts suspensius.
Com, per exemple, el projecte Callisto, que és anti-aging, tota la recerca natural, la bellesa... No?
Sí, de fet, al llibre hi ha una extensa bibliografia en la qual trobem des d'autors que són clarament transhumanistes, de la filosofia transhumanista, com a altres autors que són crítics i que són més bioconservacionistes. I gent com Peirce, per exemple, que estaria en aquesta línia que comenta l'Elisabet, doncs estan aspirant a aquesta immortalitat. És que, de fet, la filosofia transhumanista diu clarament que el que vol és la immortalitat, que òbviament no es pot assolir amb l'ésser humà que està actualment, perquè tots nosaltres sabem, si una cosa és certa, que morirem, però en canvi ells estan aspirant a que la vida de l'ésser que hi hagi, de transhumà o sobretot posthumà, no acabi mai, siguin immortals. Com? No ho sabem. Si no sabem com serà el posthumà, menys sabem com aconseguirà assolir ser immortal. Però és una proposta seva i que està escrita, no m'ho estic inventant, ho diuen ells.
I aquí també entra el debat de si ha de ser totalment democratitzada, que arribi a tothom, o si arribaria només a unes èlits i què farien aquestes èlits, i aquí entrem ja, evidentment, en debats que són...
De totes formes, parlem del transhumanisme com un únic, com si fos un moviment monolític, no?, i unitari, però no és així. En principi ha sigut una filosofia, una corrent filosòfica, després un moviment. Nosaltres a vegades ens agrada dir que és ara una ideologia, però té matisos, no? Hi ha un transhumanisme més liberal, no? Hi ha un transhumanisme més comunitari, hi ha un transhumanisme que es fixa només en els aspectes més tecnològics i materials, no? Hi ha altres que estan treballant la governança, i per tant ara entrarem en això que comentes, no? De si ha de ser per tot el món o per tota la humanitat o només per una elit, no? I altres que estan treballant l'espiritualitat, la transcendència, la possibilitat o no de la consciència. És a dir, el moviment transhumanista és molt divers, també, no? Llavors, efectivament, clar, si tu agafes la posició del moviment que diu una part de la humanitat que s'apliqui, que ampliï aquestes capacitats, serà la que estarà més adaptada, per dir-ho d'alguna manera, a les noves etapes, no? I la resta, doncs ja veurem, efectivament estem fracturant la humanitat, no?, amb uns blocs, un més elitista, que inclús plantegen el poder saltar de l'arca de Noé, no?, saltar del nostre planeta i anar a la conquesta de l'espai, no? Uh-huh. I altres que estan dient, no, tot això ho aplicarem a tothom, no?, per tant, seran beneficis per tota la humanitat, no? Es diu simuladament per tal de ser política incorrecta en l'agenda o no. Bueno, s'anirà veient, vull dir que tampoc hem de ser tan radicals com de dir no, és que només estan buscant una elit, no? Hi ha de tot dintre del transhumanisme.
Molt bé.
Clar. No, i una de les coses que sempre, una de les creences molt afirmades en la societat és que la tecnologia és neutral, però potser amb aquest tipus de, al descobrir el transhumanisme te n'adones que la tecnologia perd neutralitat en funció de la ideologia o de les conviccions, no només dels dissenyadors, sinó de l'entorn.
Però fixa't, Elisabet, que si fas confluir en aquests moments, és a dir, quan està passant això? Està passant en un moment d'un fort neoliberalisme, no? Una forta segregació en la població, un fort augment de les desigualtats, no? Amb aquesta cultura del millorament que dèiem abans, que tots ens agrada millorar, i el mercat ens ho posa molt fàcil, no? Física, cognitivament. Per tant, no és abstracte el moment en què passa això, perquè el transhumanisme, a més, porta dècades, no?, intentant influir, etc. Ja, i potser ara troba el moment dolç en el moment en què l'individualisme, un cert relativisme ètic, no?, de tot s'hi val, aquest tema del mercat, no?, que vol vendre també moltes coses, doncs, conflueix, no? Aquí és on...
Totalment.
I amb una debilitat del poder públic, de la democràcia, com tu deies abans, Andreu, no?, aquest és el moment històric en el que fa eclosió o pot fer eclosió aquestes tecnologies i aquesta ideologia, no? Aquí és on hem de debatre la societat si volem això o no, però relacionat amb el model.
Tornant a la pregunta anterior, o sigui, hem d'intentar que això surti dels cenacles, de llocs, diguem-ne, més amagats o que no coneix la societat en general, la ciutadania, i que se'n parli, com ho fem avui aquesta nit aquí amb vosaltres, i que es parli, com es parla des del llibre, que es parli amb altres iniciatives semblants. Perquè jo pensem que nosaltres hem de prendre partit, nosaltres hem de ser crítics, no podem acceptar qualsevol cosa que se'ns ofereixi únicament perquè té una apariència de bé o de millora, sinó que hem d'examinar els pros i els contres. Si no, examinem qüestions anàlogues que han succeït en el passat i que han provocat desastres, no? I sí. L'energia atòmica és un exemple, per exemple.
Aquí hi ha una aportació del Salvador Rueda Palenzuela, biòleg i psicòleg, que diu, llegeixo literalment i en castellà tal com està en el llibre: sugiero desarrollar las organizaciones adecuadas para engendrar una mente común que ayude a recuperar nuestra capacidad de anticipación ante problemas complejos y que volvamos a integrar nuestra acción en las leyes de la naturaleza por la vía del conocimiento.
Clar, Salvador és que... a la corba, no?
Clar.
I es nota, no?
Salvador... No, i aquí fa una crida que realment ha d'haver-hi algú que sí, gestioni, que articuli, que coordini.
Fixa't que el Salvador,
no?,
s'enfronta diàriament, no?, al metabolisme no només de la ciutat, sinó amb la idea del metabolisme del planeta, de Gaia, per ell sí. El món és així, no? I per tant els problemes del canvi climàtic, tots els problemes de superpoblació i tal, els té molt presents. No? Mm-hmm. I aquest és el tema, no? Si realment, i el transhumanisme també ho planteja, no? Si realment ha d'haver una autoritat única amb un ordre, si t'hi fixes en alguna de les preguntes, ho relacionem, no? Amb aquesta construcció d'un nou ordre mundial, no? Global, no? Si ha d'haver una ètica global en la qual conflueixin els diferents valors de les diferents àrees.
Clar. Si estem preparats, si estem preparats
per fer-ho. Els xinesos, no? És a dir, com en un lloc on confluiran diferents experts o diferents científics i investigadors que porten un bagatge darrere, no? Que és cultural, ètic, religiós, sí, espiritual, sí. Com s'entendran i com consensuaran si aquell avanç o aquell experiment s'ha de fer o no, no? Perquè fins ara els codis ètics occidentals, doncs, bueno, s'entenien una mica amb la lògica occidental.
I com permetran global, que Google, no? Accepti la seva decisió,
Sí, efectivament. Això sí que és difícil.
Clar, una cosa és decidir i mostrar quin és el seu posicionament i l'altra és de quina manera les corporacions, no, acabaran acceptant una decisió de treure o no treure un gadget nou al mercat. No?
Exactament. És que jo penso que tal com anem, el poder que tindrà la societat a través dels seus representants polítics, els governs, des del punt de vista clàssic, tindran menys força respecte de les corporacions, com tu comentes, que són en realitat les que estan marcant l'agenda, ara i molt més en el futur. Qui podrà dir que no a aquests gegants, no? Efectivament, la informació que està circulant per la xarxa, la nostra, la teva, la de l'Isabel, la de l'Albert, la meva, està en mans de 10 companyies d'Estats Units, 10 companyies.
Llavors, que tenen el nostre perfil i saben exactament com som, què opinem, què fem cada dia.
Però també és una gran oportunitat, no? Fixa't que també, no sé si has citat que a l'inici del llibre els diem als nostres fills, a les generacions futures, no tingueu por, una, no?
Sí.
I l'altra, hi ha una gran oportunitat de la gent comú, no? De la intel·ligència col·lectiva, de la societat, no? En que quan desperti, quan sigui conscient, quan ja ho comencem a ser, no? Aquest muntatge o aquesta estructura tan corporativa, tan neoliberal, potser no és tan forta com ens pensem, no? Ara en aquests moments sí, perquè estem descobrint el Matrix, no? Estem descobrint la gàbia en la que semblava que les xarxes permetien una certa llibertat i ens donem compte que podem estar vigilats, controlats, el que és el perfil, no? A través de companyies X, no? Per no posar noms molt concrets, però ja els tenim tots al cap, no? Però això també pot ser reversible, no? I ser la ciutadania la que, utilitzant tot aquest poder que permet aquesta tecnologia, reverteixi la situació. No està tot tan clar. És veritat que pot semblar que anem cap a un destí no gaire bo, no? Però s'estan detectant signes de que hi ha coses que a vegades poden canviar radicalment i molt de pressa, no? I parlàvem de Barcelona, per exemple.
Parlàvem de Barcelona, és veritat. I a veure de quin posicionament agafa Barcelona respecte a aquests temes, no? Hi ha una altra opinió del Xavier Izquierdo que diu que, per exemple, que està molt a favor del posicionament de que les decisions han d'estar, s'ha de permetre que les prenguin les màquines, no?
Bueno, perquè el Xavier està en la xarxa de Smart Cities, no? Llavors, la xarxa mundial de Smart Cities també és un tema interessant, perquè per una banda ens estan dient que pot haver com una xarxa de ciutats globals smart que acabin substituint els estats. Inclús hi ha algú que diu els alcaldes haurien de ser els responsables del nou ordre mundial i no els caps d'estat, ni inclús els grans presidents de les Nacions Unides, de la Unió Europea. És a dir, que la nova xarxa de governança hauria de ser a través de ciutats globals molt smart i amb alcaldes molt potents, no? Llavors, en aquesta línia, efectivament, i ja quan parlàvem de Barcelona, doncs hi ha hagut un temps en el que això ha pogut ser així, ser un node potent de ciutat global dintre d'aquesta visió que pot ser una ciutat smart a Àsia, no? Xangai, com pot ser americana i tal, no? El problema és que això, a vegades, aquestes teories, no? O aquesta visió de governança a un nivell teòric, no? Pot ser una cosa, i l'altra és que els models, per exemple, de ciutat mediterrània o asiàtica no tenen res a veure. Per tant, intentar uniformar una xarxa de ciutats que segueixin un patró, no? un codi, no? Que s'assembli a partir de les tecnologies que volen implementar corporacions tecnològiques, mundialment, a vegades això no funciona. És a dir, un city protocol per totes les ciutats del món no és vàlid, segurament.
Sí, en aquest sentit estava, per exemple, Bruce Sterling, que també és autor de ciència-ficció, justament de cyberpunk, no? Sí. Aquest gènere que parla molt d'aquests futurs dominats per corporacions oferint ampliacions del cos i tot un conjunt de coses que tenen molt a veure amb el transhumanisme. Parlava de la importància de que les ciutats smart senzillament no poden estar governades per tecnologies que el nucli està, per exemple, a Califòrnia, en Silicon Valley, és a dir, que hi ha models inspirats en San Francisco i coses així, o en Shanghai.
És que, Elisabet, el tema és que si passem de ser ciutadans a ser sensors, és a dir, fins ara hi ha hagut un debat de si érem consumidors o ciutadans, no? Ara hi ha un perill de que puguem ser sensors, és a dir, que ens captin tota la informació voluntària com a ciutadans, estem molt contents, no? Però que aquesta informació, que fins ara moltes vegades es tenia en serveis municipals o el nucli dur de l'Ajuntament, s'externalitzi perquè hi ha un oferiment d'unes corporacions per tal d'afavorir aquest model smart i acabi marxant la informació cap a això que deia l'Elisabet, no? Cap a centres que estan molt, molt fora i que amb aquesta xarxa global el que es pretén és anar controlant aquest nou ordre. No?
De fet, hi ha alguns centres comercials que posen sensors per fer tracking, per monitoritzar els mòbils, no?
I coneix les teves referències, sí.
Per això sí que ho anirem veient, ja ho estem veient cada dia, no? Sí. És a dir, que estem sent una mica sensors.
Sí, ho som, aquest debat, com bé deies.
Escolta, què s'ha de fer per... ara ho comentaves, Miquel Àngel, sobre el fet que s'ha d'extendre aquest debat, s'ha d'arribar a més gent perquè realment comenci a extendre's aquesta idea de debat de que pot haver-hi un posicionament en aquest sentit. Què s'ha de fer?
Bueno, el que s'ha de fer és utilitzar, com deia abans l'Albert, el que posen a la nostra abast les noves tecnologies, no tan noves ja, però a benefici de la humanitat, a benefici del ciutadà, a benefici de cada persona. I ser molt conscients. Aviam, si tu deixes anar una informació determinada que correspon a la teva privacitat i no ho fas de forma conscient, pots acabar o pot acabar tornant-se en contra teu. Moltes vegades la facilitat en la qual se'ns permet donar aquesta informació fa que la donem de forma irreflexiva o poc crítica, sense, diguem-ne, tenir en compte totes les seves conseqüències. És molt important que se'n parli d'això, però sobretot que es reflexioni i que es prenguin decisions i que s'actuï. No podem estar esperant, com deies tu abans, no, amb el microfon tancat, no, persones que diuen, bueno, ens han de començar a mirar que... No. Això ja està aquí i les decisions s'han de prendre, perquè si no es prenen les decisions, altres les prendran per nosaltres. Hi ha una cosa molt important, i és que en quina mesura aquests temes dels que estem parlant afecten a la llibertat de l'ésser humà, que és el bé més preuat que tenim. Nosaltres estem donant llibertat a canvi de comoditat, de seguretat, de rapidesa en l'accés a internet. Pensem si no està passant això, perquè després la llibertat és molt difícil de recuperar.
De totes formes, perdó, Andreu, no és qualsevol el debat. No és un debat d'experts, no és un debat dels científics que saben de robòtica, dels filòsofs que saben... O sigui, el que creiem que fem la metàfora amb aquest llibre és que el bo és un debat híbrid, un debat calidoscopi. No? S'han de parlar els filòsofs amb els teòlegs i els teòlegs han de parlar amb la intel·ligència artificial i els de la intel·ligència artificial han de parlar amb els artistes que fan cinema i fan pel·lícules de ciència-ficció i aquests han de parlar amb la robòtica... És a dir, és un debat ciutadà d'experts i de visions i de cosmovisions híbrid, perquè si no es transforma en debats molt monotemàtics dels que saben molt de genètica, dels que saben molt de no sé què, no? La gràcia d'això és barrejar.
I jo vull un partit polític que em defineixi quin és el seu posicionament sobre aquest tema.
Jo vull em sembla que el partit Tirat era l'únic que tenia...
Clar, em sembla que era, sí, efectivament, que posava...
Però igualment, no sé si recomanaríeu, perquè un dels primers programes que vam participar, que vam parlar del transhumanisme, vam dir que la gent normalment no coneixem el concepte transhumanisme, però en canvi és present, per exemple, en moltíssima cultura popular, com per exemple pel·lícules de ciència-ficció, Terminator, parla del tema del cíborg, per exemple, ara que torna la nova pel·lícula, hi ha Black Mirror, que és aquesta sèrie de culte que es parla de temes des d'un punt de vista crític.
Molt interessant.
Recomanaríeu potser també algun visionat o lectura és a dir, un viatge a través de la cultura popular fins a la reflexió una mica més dura.
Hi ha un autor, que és Xavier Meloni, místic, que parla del que són oracles, no? Les pel·lícules de ciència-ficció, és a dir, són els nous oracles, ens estan anunciant, no? Però aquí jo tinc unes contradiccions espectaculars, no? Perquè la indústria cinematogràfica més, diguem, establerta, no? Als Estats Units és la que ens està mostrant la cara fosca moltes vegades en aquestes pel·lícules catastròfica de la tecnologia, no? I a vegades penso, i això no vol dir que és com una vacuna que ens inoculen? És a dir, tot això que estem ara parlant, ho parlaríem al carrer i diran, ah sí, bueno, això em sona aquella pel·lícula, això, i tot sembla pel·lícula, no? Quan en canvi poc a poc s'està introduint com a realitat.
Ara ho has dit, poc a poc. Aquest és el gran problema de tots aquests canvis, que aniran molt a poc i molt sutils. És a dir, igual, de la mateixa manera que l'eugenèsia en el seu dia va ser molt criticada, però que de mica en mica es va anar implantant i s'està aplicant. Avui dia la genètica, evidentment, influeix a l'hora de triar un embrió o un altre, no? I en aquest sentit ho estem fent, no? I a nivell tecnològic jo crec que anirà bastant en aquest sentit. Sí. És a dir, l'aparició d'un xip que es pugui introduir per millorar la vida d'un ésser humà i que això porti al desenvolupament d'un altre xip que també el millori i el perfeccioni, serà com molt de mica en mica i a comptar gotes, però que anirà introduint-se.
Sí, un mica en mica, que potser serà més accelerat del que a nosaltres ens sembla, perquè les tecnologies avancen tan ràpidament que potser nosaltres no tenim temps de copsar l'impacte que poden tenir, ni tan sols d'entendre-les. Moltes vegades, si teniu experiència de trobar un nen petit, com mira les fotografies d'un mòbil o d'una tablet, no?
Sí.
Un nen petit d'un 12 mesos,
fa
així amb el dit, ja està. És intuïtiu per ell, no? Per nosaltres ens costa una miqueta més. I cada vegada això serà més ràpid. Mira, penseu una cosa. Des del punt de vista evolutiu, l'ésser humà ha hagut de passar desenes de milers d'anys. O sigui, el canvi a escala evolutiva, segons els patrons que ens ensenyava la biologia, és molt lent, és molt lent. Però, en canvi, la gent transhumanista té ara mateix eines per poder intervenir en l'evolució humana d'una forma directa i artificial. I, per tant, aquestes eines, efectivament, posen una cosa que era molt a poc en molt més ràpidament. Home, evidentment, no estem parlant d'instantani, però sí que estem parlant d'una escala de temps molt diferent a la que teníem fins ara.
Déu-n'hi-do, passaríem hores, eh? Però no podem, malauradament. Aquí em diuen que hi ha alguna pregunta que queda a l'aire. Sí, un oient que ens truca. Digues, digues. La millora de l'ésser humà, sí, a través de la singularitat tecnològica, no passa per l'extinció de l'ésser humà?
Bueno,
Has arribat a Blade Runner, diguéssim. Aquesta seria de Blade Runner, la continuïtat.
Sí, alguns diuen que aquest posthumà ens veurà com una plaga de mosquits o una plaga que som com molestos, no? I que farà plas, no? I ens farà fora, no? Bueno, això seria entrar una mica en la ciència-ficció. No ho sabem, no? El que, no sé si tenim una mica de temps, però sí que volia introduir un factor metafòric del llibre, no? O sigui, si t'has fixat a la contraportada, no? Tots els drets de tots els 215 autors s'han fet donació a una fundació que és Fundació Catalana Tutelar Espanya, que tracta justament de la discapacitat intel·lectual, no? La gràcia del tema, a part de l'acció social, és, escolta, quan aquesta gent està parlant del superhome, de la superintel·ligència, no? Què farem abans d'extingir-nos els posthumans? Sí. Què farem nosaltres mateixos, no? Amb les persones amb discapacitat, primer. Dos, congènita i tal, no? Dos, les persones que en algun moment, que tots nosaltres ho podem tenir, una discapacitat, a la que hi hagi una aplicació tecnològica que, a més de superar la discapacitat, augmenti la capacitat del ser normal, i això el Neil Hamilton, que estaves parlant l'altre dia, Neil, no?
Sí, sí.
Que té aquella antena, ell no, tenia un problema, que és que no veu la vida en colors, no? Llavors, a través d'una antena connectada directament al cervell, diu que és el primer cíborg, no? I a través dels sons, ha augmentat la seva discapacitat, però ha augmentat la capacitat respecte a nosaltres. Estàvem en un programa de televisió i ens deia, és que nosaltres, jo ara tinc més gamma de colors que vosaltres, no? Persones normals, sí. No? Entre cometes, i a més puc percebre més sons, etc. No? Clar, aquest serà un gran debat també de què vol dir capacitat, discapacitat, en quin moment, si la tecnologia supera una discapacitat, fa un salt a la capacitat, no? Per tant, per una banda, l'extinció possible que deies tu, l'eugenèsia, no? El tema problemàtic, aquest ja el tenim ara.
Absolutament.
I l'altre, que bueno, això de la paraula és un ésser normal, no? Bueno, quedarà, hi haurà molts diversos, no? Hi haurà molts éssers humans, transhumans i potser poshumans que conviurem de forma diversa, i això algunes pel·lícules ja s'hi mostren. No?
Sí, no? Hi havia aquesta tendència d'alguns atletes o sí. Que s'estaven començant a qüestionar si tallar-se les cames per sí. Posar-se bueno. Les noves pròtesis aquestes que superen en velocitat a les persones amb, bueno, amb cames senceres.
Sí, 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 sí.
És complex.
Mireu, recomano moltíssim perquè havia de durar molt menys aquesta entrevista, ens hem passat, per tant vol dir que dona per molt i podríem estar molta estona. Recomanem moltíssim la lectura, insisteixo que no fa falta que sigui d'una tirada perquè jo crec que és impossible, has d'anar picotejant i has d'anar veient una mica a veure on et porta l'atzar a l'obrir el llibre o fer-ho un a un i després respondre les preguntes finalment. O com a mínim.
I fer-te més, eh?
Exacte, sí, i fer-ne sí, sí, més. Sí. Si aquests dies de que hi ha més estona amb els amics i família us quedeu en blanc, agafeu el llibre pel final o per qualsevol dels capítols i traieu una idea a l'atzar. El llibre de l'Albert Cortina i Miquel Àngel Serra, Humanos o Posthumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, per Fragmenta Editorial. Esperem que no sigui la darrera aportació, perquè jo crec que això dona per segons volums i també, evidentment, per aportacions en format de, sí. De conferències, sí. Reflexions en taules rodones, etcètera,
que suposo que és l'objectiu. De fet, si em permet, diré només que els dies 2, 3 i 4 de setembre
sí.
Organitzem un curs de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo a Santander, uh-huh. Precisament sobre aquests temes, i per tant...
Ampliats a la neuroeducació, això. Perquè no hem pogut parlar massa, però el tema de l'educació respecte a això dona per un altre programa, si voleu.
Doncs mira, agafem el guà.
Us podeu apuntar, uh-huh. Dels que esteu interessats.
Jo sóc molt fan de Santander, no ho descarto.
Molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies també.